Es veu més o menys bé, no? No té absolutament res a veure amb el que diré, però és, fa de bon veure. No, sí que té veu. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, jo he d'expressar una disculpa absolutament sincera perquè m'he incorporat a la jornada d'una manera doncs, impresentablement tardana, cosa que no m'agrada gens ni mica de fer, però Proust i les criatures petites amb varicel·la a vegades fan de mal compaginar. L'altra cosa que segurament per la qual m'he d'excusar és perquè jo no sóc en absolut un especialista en Proust, no sóc de fet un especialista absolutament en res, aspiro com a molt a ser allò que en Jordi Llobet li agrada tant de recordar de José María Valverde, un especialista en generalidades, i per tant per mi Proust és en el millor dels casos una més de moltes generalidades que m'apassiona i que m'interessa moltíssim, però que és una generalitat, no una especialitat. Per tant, si sóc aquí és culpa del professor Xavier Pla, que en aquesta seva contumaç convicció de que els sabers, les perspectives, les òptiques, les disciplines s'han d'enllaçar, perquè si no el coneixement acaba sent no només infecund, sinó sobretot avorrit, i la vida ens ho hem vingut a passar-nos-ho més o menys bé, això estem absolutament d'acord, doncs gràcies a ell i per culpa d'ell diguéssim que sóc aquí, per tant li agraeixo moltíssim. La veritat és que quan em va demanar, proposar d'intervenir avui aquí, li vaig haver de dir, Xavi, espera un moment perquè em balla pel cap que tinc una nota en una conferència que vaig fer fa un parell d'anys al Caixa Fòrum a Barcelona, en un context força diferent, que era un cicle sobre la transmissió cultural, i em ballava pel cap que havia deixat una anotació d'aquestes que tots fem quan llegim, quan preparem una classe, quan preparem un article, una conferència, que a vegades doncs, bé, anotes una cosa que en aquell moment no és el moment de desplegar-ho, però que sembla que hi pot haver alguna cosa interessant. Ho vaig anar a buscar i vaig trobar doncs, una nota que deia senzillament últim paràgraf, recherche Proust Bernat de Chartres. I llavors vaig dir, d'acord, molt bé, ja ho podem fer, perquè em donava, entre altres coses, el pretext excel·lent per desplegar aquesta intuïció que havia deixat allà anotada sense desenvolupar, i el que miraré de fer avui, per tant, de manera esquemàtica i breu, perquè és tard i comprenc que tothom està prou cansat, i m'interessa a més molt més plantejar senzillament l'esquelet de la qüestió per poder-la després debatre i confrontar, encara que sigui informalment a fora, amb els aquí presents, perquè després això, quan arribi el text, que és el fruit durador d'aquesta nostra trobada d'avui, doncs pugui quedar més o menys ben establert, més que no pas ara fer una exposició exhaustiva. Bé, primer de tot, Bernat de Chartres. Bernat de Chartres és un autor neoplatònic de la primera meitat del segle XII, relativament desconegut, d'aquí només hem conservat una obra, que és una d'Expositione Porfiri, és una exposició sobre Porfiri, el principal deixeble de Plotí, i que és autor indirecte, de fet, d'una frase que s'ha convertit en un lloc comú, en un topos de la història cultural europea. Dic indirectament perquè de fet no el trobem en aquesta seva obra, sinó que un deixeble seu, que és Joan de Salisbury, en una obra relativament tardana, el Metalogicon de 1159, diu allò que suposo que tothom més o menys li sona, de dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris incidentes. Deia Bernat de Chartres, això diu Joan de Salisbury, de Bernat de Chartres, deia Bernat de Chartres que nosaltres som com nans que hem anat a parar, que hem anat a raure, que hem anat a caure, inquidentes, en espatlles de gegants. Aquesta és una imatge potentíssima que immediatament després fa molta fortuna i la trobem adaptada, concretada, desplegada, amanida de maneres molt diferents. A la catedral de Chartres mateix, d'on Bernat de Chartres havia sigut canceller, el mestre, diguéssim, en el context de les escoles catedralícies medievals que ensenyaven les arts liberals, el trivium i el quadrivium, aquestes coses que a vegades ensenyem a classe, doncs en la mateixa catedral de Chartres, per exemple, sota la rosassa del transsepte sud, hi ha un cicle preciós de vitralls on quatre profetes de l'Antic Testament porten a cavall, a les espatlles, els quatre evangelistes, Jeremies, Isaïes, Daniel i Ezequiel, porten cadascun d'ells un evangelista a sobre. Per tant, aquest nosaltres som com nans a espatlles de gegants, ho hem determinat, això en una catedral es converteix en un, els evangelistes estan més amunt que els profetes i veuen més lluny perquè evidentment Parlen o escriuen després de la vinguda de Crist, etc, etc. Però hi ha moltes altres, podríem resseguir des del segle XII fins ara, per dir-ho així, des de Bernat de Chartres fins a Nietzsche, podríem resseguir una colla de referències no necessàriament sempre ben textuals, però que molt clarament pressuposen aquesta imatge, aquest tòpic, aquest topos, aquest lloc comú. Molt probablement la imatge de Bernat de Chartres pressuposa aquest quadre que és de Nicolas Poussin i que evoca el mite d'Orió, aquest és un quadre de 1658, amb Sedalió, un altre personatge que el porta enfilat a les espatlles, perquè Orió és un gegant, com es pot comprovar a la imatge, però és sec i aleshores necessita algú que el guiï a sobre. En la imatge de Bernat de Chartres es pressuposa, de fet en el desplegament posterior, es pressuposa explícitament que qui està dalt hi veu més i més lluny que no pas el qui està sota. Això genera un problema en el qual ara no entraré, però que és també molt interessant, que és el problema de la tradició entesa com nosaltres els moderns hi veiem més i més lluny perquè ens aprofitem en el bon sentit de tot allò que ens han aportat els antics, alhora pressuposa una valoració positiva dels antics i alhora un perfecte menysteniment dels antics. Això, per exemple, quan es concreta en àmbits científics, com Isaac Newton, en una carta que és relativament cèlebre de 1676, dirigida a Robert Hooke, fa servir pràcticament la mateixa frase de Bernat de Chartres, està dient, Hooke li diu, això, aquests experiments que has fet d'òptica són sensacionals, ho has fet molt i molt bé, i Newton li respon, no és mèrit meu, jo, de fet, cita concretament Descartes i els estudis de Descartes sobre òptica, i diu, no, si no hi hagués hagut Descartes jo no hauria fet res, i acaba dient, if I have seen farther, it's by standing on the shoulders of giants. Si jo hi he vist més lluny és perquè estic sobre, m'aguanto sobre espatlles de gegants com Descartes. Però esclar, això representa, repeteixo alhora, una valoració de la tradició, si no fos per Descartes jo no seria aquí, però com que jo sóc aquí després de Descartes hi veig més i més lluny que no pas ell. Això en un àmbit científic funciona relativament bé. Tothom està més o menys d'acord que la roda d'en Fred Picapedra no va tan bé com els pneumàtics Michelin. Si vull anar a Barcelona amb la roda d'en Fred Picapedra, doncs trigaré una mica més que no pas amb un pneumàtic Michelin. Però en l'àmbit d'això que en diem les humanitats, em provoca força més problemes. Que jo, que més o menys em dedico a la filosofia, hagi de tenir idees més brillants que no pas Plató, pel simple fet d'haver nascut 2.400 anys més tard que ell, i per tant estar enfilat en una situació... trobar-me en una situació cronològica que em permet veure-hi més i més lluny, és francament dubtable. Que si a mi em vaga d'escriure música, pel fet d'haver nascut 200 o 250 anys després de Johann Sebastian Bach, ho hagi de fer millor que ell, és francament dubtós. Si em poso a escriure literatura, poesia, que hagi nascut 2.000 anys després de Virgili, ho hagi de fer millor que ell, és francament dubtós. Per tant, en l'àmbit de les humanitats, aquesta imatge és molt potent i pressuposa, evidentment, una idea de progrés, que és allò que és delicat aquí, però això, repeteixo, senzillament apunto el problema perquè hi és, però no m'hi entretinc. La imatge, per tant, la deixa anar Bernat de Chartres segurament sobre un pressupòsit mitològic, la recupera Newton, la recupera Poussin pictòricament, la trobem en els vitralls de Chartres i la trobem en Nietzsche, en el Zaratustra de Nietzsche, en el capítol de la visió i de l'enigma, quan Zaratustra s'enfila un nan a les espatlles i el puja fins a dalt d'una muntanya per mostrar-li la porta de l'instant. La porta de l'instant és la porta en la qual coincideixen el camí de l'eternitat, el camí del passat, que és un camí etern, i el camí del futur, que és també un camí etern. I que tots dos camins eterns coincideixen en la porta de l'instant, és a dir, de l'etern retorn, diguéssim, aquest etern retorn del mateix. Però el que ens interessa avui aquí és que aquesta imatge la retrobem també en l'última pàgina de la recherche de Proust, l'última pàgina del temps retrobat, que és també l'última pàgina, evidentment, de tot el cicle. La qual cosa, no tinc la impressió, i aquí el fet de ser especialista en generalitats d'aquestes coses, doncs que bé, a vegades se t'escapa, no, a vegades no, molt sovint se t'escapen coses, però fins allà on controlo la literatura secundària sobre Proust, no tinc la impressió que aquesta influència, aquesta inspiració, que em sembla absolutament diàfana, hagi estat, diguéssim, degudament ponderada. De fet, hi ha, hi ha una doble, dues imatges que es creuen, una de Montaigne, dels essais, i una altra de, Bernat de Chartres. Intento traduir, amb el permís de la Valèria i de tots els traductors més competents que jo aquí presents, aquest últim paràgraf de, del temps retrobat. Com si els homes estiguessin enfilats sobre xanques vivents, creixent sense parar, potser més alts que els campanars, acabant per fer-los el caminar difícil i perillós, i des d'on tot d'una cauen. A mi m'esperverava que les meves ja fossin tan altes, les meves xanques ja fossin tan altes sota els meus passos, no em semblava que tingués encara durant gaire temps prou força per mantenir-me adherit a aquest passat que ja davallava tan lluny i que jo portava tan dolorosament en mi. Si almenys se m'hagués deixat prou temps, en minúscules, aquí, per acabar la meva obra, no deixaria de marcar-la amb el segell d'aquest temps, aquí en majúscula, la idea del qual se m'imposava amb tanta força avui. Aquest avui és l'avui de l'última pàgina de la recerca, és l'avui, diguem-ne, com a conseqüència de 4.000 pàgines de recerca. D'aquest temps, la idea del qual se m'imposava amb tanta força avui, i descriuria els homes fent-los semblar éssers monstruosos, com ocupant en el temps, altra vegada en majúscula, un lloc molt més considerable que aquell tan restringit que els és reservat en l'espai. Un lloc, al contrari, prolongat sense mesura, car toquen simultàniament com gegants submergits en els anys, èpoques viscudes per ells tan distants, entre les quals s'han vingut a instal·lar tants dies en el temps. És claríssim, em sembla, que la imatge que Proust té al cap és la que he llegit fa un moment, dels, o que he citat fa un moment, sigui la de Newton, sigui la de Bernat de Chartres, que finalment és la mateixa. El que passa que és la mateixa sense ser la mateixa. És dir, sembla que la inspiració de la imatge que hi ha al darrere és aquesta, el que passa que Proust la reelabora. I per tant diria que de la interpretació que Proust fa d'aquesta imatge en depèn en bona part la lectura i l'hermenèutica que fem d'elements tan bàsics i tan centrals de la recerca com temps i com memòria. En el títol parlava de Bergson, però com que l'Eloi fa un moment ha comentat que ja s'havia parlat de Bergson, a més és relativament tòpic vincular doncs, la duració en Bergson i en Proust, i quan arribi el moment de confegir el text final veurem si li posem o no li posem, però ara ho he deixat, ho deixo de marge, al marge per no fer-me pesat. L'altra imatge que em sembla que diàfanament, en la qual diàfanament s'inspira aquesta última pàgina de la recerca ve de Montaigne. Aquesta em sembla que no deixa cap mena de marge de dubte. L'última pàgina també de l'últim, és a dir, l'última pàgina de l'últim assaig, per tant, al final d'aquest altre gran cicle, aquest magne cicle que són els essais de Montaigne. Montaigne diu: "Saber gaudir", aquí adopto la traducció de l'Alonso, de Vicent Alonso. "Saber gaudir lleialment", bueno, alguna correcció perquè hi ha una cagada important. "Saber gaudir lleialment del seu ésser és una absoluta perfecció i com divina. Busquem altres condicions perquè no entenem l'ús de les nostres i així fora de nosaltres perquè no sabem què passa dins nostre." Això arriba. Va. Diu: "Així ens és inútil", aquí en Vicent Alonso tradueix útil i no, francès diu inútil. "Així ens és inútil pujar sobre xanques perquè sobre xanques encara ens cal caminar amb les nostres cames. I el tron més elevat del món encara estem asseguts damunt del nostre cul." Recordo que l'última pàgina dels essais de Montaigne contenen aquesta referència a les xanques, de la mateixa manera que l'última pàgina de la recerca de Proust, misteriosament o curiosament, conté aquesta, igualment aquesta referència eixassa. El que passa és que la imatge que Proust manlleva a Bernat de Chartres i la imatge que Proust manlleva a Montaigne funcionen, tenen lògiques, diria jo, radicalment diferents. I em sembla que si no es veu això, aquestes importants últimes línies de la recherche queden francament desdibuixades. Les xanques vivents, les que, per tant, diguéssim, arrenca a Montaigne, allarguen el temps individual, subjectiu, carreguen el pes de l'experiència i de l'existència i posen en perill la marxa perquè allunyen l'individu del present. És a dir, la imatge de l'última pàgina de Proust en relació a les xanques és algú tan alt, més alt que un campanar, no perquè tingui unes cames molt llargues, sinó perquè unes cames absolutament normals, però que estan sobre unes xanques molt llargues, unes xanques que tenen la virtut d'allargar-se, d'allargar-se a mesura que passa el temps. I esclar, què passa? Que perds estabilitat en la mesura que t'allunyes del terra. Això és la imatge, això és la metàfora, i el que ens està dient això, en realitat, és que a mesura que passen els anys, el pes de l'experiència i el pas del temps fa cada cop més difícil vincular el present en el qual vivim amb aquell, allò que a Sant Agustí li agradava dir-ne, el present del passat, que és el que es posa en marxa quan recordem. Perquè recordar és una cosa molt rara. Recordar és un acte mitjançant el qual alguna cosa ja passada, per tant, per definició exaurida, es fa present. I això, evidentment, és més difícil de fer-ho com més temps passa i més coses tens per recordar i més llunyans són aquests records. Els infants, per definició, els nostres fills, que són petits, viuen en un gairebé perfecte present. Són, en aquest sentit, criatures privilegiades, que no noten allò que Baudrillard en deia le fardeau du temps, i per al qual calia être toujours ivre, perquè si no, no hi ha manera de suportar-ho. Diguem-ho així, quan el Marcel narrador, evidentment, quan el Marcel narrador suca la Madalena en el te, el que està fent és posar en marxa un record. I aquí permetin-me que faci servir una terminologia una mica diferent, en comptes de parlar de memòria voluntària, memòria involuntària, perquè jo em sembla que això és massa d'autor de Bergson i acaba fent perdre de vista algunes coses importants de la recherche. A mi m'agrada més parlar, distingir entre record i memòria. Quan Marcel suca la Madalena en el te i se li esbocina i després amb la cullereta la recull i se la tansa a la boca i aquella olor li obre el record de Combray sencer, jo diria no només d'un espai, sinó de Combray sencer, en tot el que això implica, s'està portant a terme una cosa que a mi m'agrada dir-ne record, és senzillament per aclarir-me i si a algú no li va bé doncs segurament es pot fer servir una altra terminologia, però s'està portant a terme una cosa molt curiosa, que és un acte absolutament subjectiu, intransferible, incomunicable, sensorial, privat, que no té res a veure amb la memòria. Per això en dic record. I això, qualsevol de nosaltres, que tots tenim records en aquest sentit, que intenti abocar, per exemple, obrir la porta de casa als avis, per exemple, si és el cas, o d'una casa en la qual hem passat molt de temps quan érem petits i que, a la qual retornem de més tard, qualsevol espai que tingui una olor particular. Aquella impressió que és sensorial, estrictament sensorial, que tens quan entres, quan obres aquella porta, t'aboca efectivament un món, t'obre un món de sensacions, un món de records, d'impressions nítides, però que no és comunicable. El gran drama dels records és que algú em dirà, clar que és comunicable, jo puc agafar i doncs, aquesta olor de casa als avis, o la impressió sensorial que va associada al primer petó, per exemple, o qualsevol altra d'aquestes impressions que mantenim impreses, de fet, a la pell i que són estrictament sensorials, és clar que les puc comunicar. Les puc explicar verbalment, les puc escriure, però resulta que quan fem això, quan portem a terme aquest exercici, que d'això sí que ja en dic memòria, quan fem literatura, per tant, quan Marcel Proust escriu la recherche, aleshores és quan aflora la memòria, que ja no és una evidència subjectiva, individual, incomunicable, privada, sinó que és alguna cosa objectiva, que hem objectivat. Ara tinc una cosa aquí fora, tenia una impressió per dir-ho així aquí dintre, ara tinc alguna cosa negra sobre blanca aquí fora, ho puc agafar, imprimir, reproduir, donar, llegir, ho puc llegir jo mateix en veu alta, per a mi o per un altre, pot llegir-s'ho algú altre sense que jo no hi sigui, es pot vendre fins i tot, comprar i vendre, és un objecte, he objectivat aquell record. D'això jo en dic fer memòria, i és molt bonic pensar en català i altres llengües romàniques que la memòria es faci, fes memòria. Efectivament, és un artefacte la memòria. Quan Marcel suca la Madalena està tenint un record. Quan Marcel Proust escriu la Recherche està fent memòria. El que passa és que fer memòria és absolutament incompatible amb tenir records. Quan fem memòria, destruïm el record. És impossible mantenir, per dir-ho així, el mateix nivell de vivacitat del record i de la memòria. I això em sembla que qualsevol dels aquí presents, abocant experiències pròpies, fàcilment ho confirmarà. La força objectiva que té aquest correlat del record objectivat en un text, fins i tot en una narració verbal, en un relat verbal, és tan potent que a la segona vegada que expliques aquella experiència, aquell record, la segona vegada que ho escrius o que ho reescrius o que ho rellegeixes, ja ha aconseguit sobreposar-se completament a la puresa del record. Se'n podrien posar milions d'anècdotes o d'exemples en aquest sentit. A mi, per exemple, que he tingut tres criatures i fa relativament, diguéssim, en els últims anys, sempre m'ha deixat absolutament bocabadat que la meva senyora i jo he assistit a tots tres parts, però evidentment la meva experiència en primera persona del part ha sigut radicalment diferent de la meva senyora. No cal, diguéssim, donar-hi gaires voltes. No m'han posat l'epidural, no he sofert contraccions, no m'han cosit, etc. I en canvi resulta que quan arribes a l'habitació de la clínica i saps que arribarà la primera visita, el sogre o la mare o el pare o l'amic o qui sigui, hi ha una mena de confluència màgica, instantània, no premeditada, que dona lloc a un relat objectiu sobre com ha anat. I aquell relat que es teixeix en aquell moment de mutu acord de manera més o menys espontània és el que funcionarà els 30 propers anys. I de com va anar realment per mi i com va anar realment per ella, ja no en queda cap record. Allò ja no és accessible perquè ha estat substituït per el relat, doncs mira, l'anècdota de torn, que l'anestesista va arribar tard, que la criatura no sé, venia de culs, que el no sé què, això és relat, però no té res a veure, evidentment, amb l'experiència, que vol dir amb el neguit, la por, el patiment, la suor, la ràbia, la impotència, la joia, el cúmul d'impressions que en primera persona van quedar impressions, van quedar impreses a la pell de cadascun de nosaltres i que evidentment són molt diferents en un cas i en l'altre, que és el que constitueix veritablement el record. Vull acabar per no cansar més del compte. En aquest últim paràgraf de la Recherche, a mi em sembla de manera clara, hi trobem alhora, a partir de la imatge de Montaigne, de les xanques, la constatació de la impossibilitat de conquerir mitjançant la memòria aquest record que s'esvaeix a partir del moment que precisament el volem fer objectiu. I el que realment sorprèn, i em sembla que destarota força la crítica, i en aquest sentit hi ha aportacions, hi ha molta controvèrsia, és aquest, sobretot, si hagués tingut més temps. Disculpin, si almenys se m'hagués deixat prou temps per acabar la meva obra. I aquí la cosa, el debat és, aquesta meva obra, estem parlant de la Recherche que acabem de llegir, estem parlant d'alguna altra, d'una obra que ha d'escriure Marcel, estem parlant d'una prolongació de la Recherche, és a dir, estem parlant de la Recherche que encara no ha sigut completada o d'una obra que no té res a veure amb la Recherche. Evidentment estem parlant de totes dues coses alhora, i aquí normalment el que trobes és la posició dogmàtica, no té absolutament res a veure, evidentment és una altra obra, o evidentment ja l'hem llegit, és això. No, és clar, és que són totes dues coses alhora, ho és i no ho és. El que em sembla interessant és la contraposició, i això em diria no es veu si no es té molt clar que estem davant de dues imatges diferents, la contraposició entre, constatació que mitjançant la construcció de la memòria, que vol dir en aquest cas el relat, que vol dir en aquest cas la Recherche, no hi ha, l'única cosa que fem és allunyar-nos d'aquest present del passat que queda tan lluny, fer més llargues les les xanques i per tant la recerca del temps esdevindrà d'aquest temps perdut esdevindrà constantment fallida. Però és que la imatge dels gegants, on el temps apareix en majúscula, ens situa en una tessitura força diferent. Estem parlant d'un espai prolongat sense mesura, un temps que es defineix com un espai prolongat sense mesura. És a dir, que aquests gegants que habiten aquest temps, que és un espai prolongat sense mesura, són atemporals, perquè un temps prolongat sense mesura, a casa meva, és un temps atemporal o etern. Això és deliberadament contradictori, evidentment, de la mateixa manera que una mateixa obra anuncia la recerca del temps perdut, del temps retrobat i de la manca de temps per retrobar el temps perdut, és una flagrant i deliberada, evidentment, contradicció. I ho és perquè, em sembla, la temporalitat que persegueixen tant Marcel com Proust és la temporalitat de l'art, de l'experiència estètica, el silenci, en definitiva. És a dir, allò que, si no adoptem diguem-ne una perspectiva mística i apofàtica, de callats i ja se'ns revelarà el que s'hagi de revelar, allò que és estructuralment impossible de dir en paraules, però que alhora només podem intentar dir en paraules. Alguna cosa com la que se'ns descriu l'antepenúltima novel·la de La Recherche, La presonera, que l'Eloi també ha citat, quan Proust descriu i cito aquest fragment per acabar, expressament perquè se surt de l'àmbit de la literatura i es va a la música. A La presonera, quan Proust descriu la vetllada a casa del compositor Van Tuy, i fa aparèixer aquesta sentència, o aquest fragment que també és relativament conegut, diu: l'únic viatge de debò, l'única font de l'eterna joventut, no seria anar cap a nous paisatges, sinó disposar d'uns altres ulls. Veure l'univers amb els ulls d'un altre, de 100 altres, veure els 100 universos que cadascun d'ells veu, que cadascun d'ells és, i això ho podem fer amb un Elstir, pintor, o amb un Van Tuy, compositor, o amb un Proust, escriptor, afegeixo jo, evidentment. Amb homes com aquests volem veritablement d'estrella en estrella. El contingut de La Recherche, allò que La Recherche mostra, no és la narració de La Recherche, sinó allò que La Recherche apunta o indica, però que no admet una recerca conclusiva. No estem davant d'una recerca conclusiva, el punt i final de La Recherche, de La Recherche, és un punt i seguit. Després, quan acabes l'últim paràgraf de l'últim llibre de La Recherche, només pots fer una cosa, que és tornar al principi i obrir per la primera, per una mort de Swann novament. És en aquesta experiència de lectura, em sembla, que nosaltres mateixos esdevenim gegants, aquests gegants dels quals ens parla Proust a l'últim paràgraf de La Recherche, esdevenim gegants gràcies a Proust. I d'aquesta manera s'acompleix el miracle de la literatura, que el lector esdevé fins a tal punt part implicada que es converteix, si no en personatge, sí com a mínim en actor copartícip de l'obra. Moltes gràcies per la paciència.
Us agraeixo molt a tots la vostra assistència. A la sala hi ha uns quants tossuts, entre els quals em compto jo, i teníem ganes de fer aquesta jornada, i l'hem feta. Una altra vegada la farem millor o diferent. De moment el que sí us confirmo és que al mes de novembre, si tot va bé, publicarem Arcàdia Editorial, un volum que recollirà les ponències d'aquest dia i mig. He vist les il·lustracions que has passat, Vicent, jo crec que les haurem d'incorporar si no hi ha problemes de drets, i potser podrem incorporar altres il·lustracions o altres imatges perquè realment han ajudat també a entendre moltes coses. I per tant, doncs, quan presentem el llibre, que ho farem convenientment, on sigui, a Girona, Barcelona, a Mallorca, a València, a Madrid, on sigui, a París, us tornarem a convidar per venir, i només ens queda animar-vos a llegir per primera vegada els qui no ho hàgiu fet, penso en els nostres estudiants que han aguantat molta paciència, animar-vos a llegir Proust quan vulgueu, com vulgueu, de la manera que vulgueu també, i a llegir en general tots aquests autors que hem estat repassant aquest dia i mig i que ha quedat, crec, demostrat que parlar de Proust a Catalunya tenia una base objectivable, no només dels grans, Pla, Rodoreda, Gaziel, etc., sinó també dels presents en aquesta sala, en aquesta mateixa taula, és a dir, lectors capaços d'expressar-se públicament i de compartir les seves experiències de lectura, que són, ho va dir l'Amadeu Cuito ahir, i no ens cansarem d'insistir-hi, llegir Proust és un plaer. I no forçosament ha de ser un plaer solitari, pot ser un plaer compartible. Moltes gràcies a tots i fins a la pròxima.